Mireu, pensant en aquesta conferència, vaig pensar que havia de començar parlant d'una experiència pròpia. I em fa posar una mica vermella, però crec que és important perquè jo l'any 98 publico un article a Ecologia Política que es diu La mobilitat de les dones i la ciutat, un anàlisi des de l'ecologia urbana. És un article que sorgeix de la meva tesis doctoral del 96, estic parlant de més de 30 anys, sí? I jo crec que va ser el primer article que es parla d'aquest tema, i no m'interessa tant l'article en si, sinó la reacció que va tenir l'article, que és això on vull incidir. Quina reacció va tenir això? Dos reaccions. Una, despreciar-ho, sí? O sigui, ningunear-lo, diríem en castellà. Què dice? Això no serveix de res. I l'altra va ser que les dones no érem una categoria, amb aquest tema del transport i la mobilitat, sí? Perquè les categories importants eren d'altres, sí? Eren la classe social, era etcètera, etcètera, però no les dones. S'ha vist, no? I podem comprovar avui i ara i aquí que eren les dues reaccions completament equivocades. I som, i per tant és important, i a més som una categoria analítica. No vol dir que totes les dones estiguin en el mateix col·lectiu, hi ha molts col·lectius, però som una categoria analítica. Jo això ho intueixo, però en aquell moment no hi ha dades. No hi ha dades per explicar-nos. Perquè les dades, i això també és una conquesta que hem fet, sí? En aquell moment les dades que tenim del nostre entorn no són suficients. Sí? No era important, no era una categoria analítica, per tant, les dades reflexaven aquest pensament. He de dir que, pensant ara, en aquell moment no ho tenia tan clar, però pensant ara, que jo vaig treballar des dels marges, no? des de la marginalitat total. Jo no sóc enginyera, sóc geògrafa, i per tant, una geògrafa parlant de mobilitat era raríssim, i sóc una dona. Encara més, sumeu les dues coses. Però això va ser un gran avantatge. Per què? Perquè com que no em van fer cas, sí? No em van fer gens de cas, era tan poc important el que jo estava dient que no van iniciar cap estratègia de bloqueig. Per què? No calia. Jo em dissoldria amb la realitat contundent dels transports i les infraestructures. Sí? I això va ser per mi capdalt, perquè vaig poder sobreviure, no? Trobant totes les escletxes possibles, i ara som aquí. Què ens van dir les dades quan les vam poder començar a conquerir? He de dir que m'ha fet molta il·lusió el que ha dit abans el Ricard Gomà de l'àmbit de mobilitat de l'institut, que el vaig crear jo, perquè no hi era, perquè el pensament metropolità no passava per aquí en aquell moment. Què ens diu aquestes dades, que moltes estan elaborades per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans? Les que veieu en pantalla. I no us ompliré el cap de dades, perquè les dades moltes i molts ja les coneixeu. Només és un flash per començar, no? Perquè el que m'interessa més de les dades no és les pròpies dades, sinó com les interpretem. No? Això és el que volia avui retransmetre. Què ens diuen les dades? Les dades extretes de l'enquesta de mobilitat quotidiana de dies feiners que anualment elabora l'Institut. Mireu, aquests formatgets que veieu són trets d'una tesi doctoral que es va presentar divendres de la Mònica Mayakenska, que em sembla que està per aquí, i és un estudi que vam fer sobre com havia afectat la crisi en el repartiment modal, sí? amb elements de gènere. Fixeu-vos, tots sabem que les dones utilitzem més el transport públic i anem més a peu. Sí? tots ho sabem. Però, i que els homes utilitzen més el transport privat. Però hi ha cap canvi a partir de la crisi? Doncs sí, sí. I els canvis es manifesten més en els homes que en les dones. En quin sentit? Els homes, entre el 2007 i el 2012, per tant, precrisis, sí, deixen d'utilitzar el transport privat i utilitzen més el transport públic i el transport actiu. Sí? Per tant, la crisi acosta els models, fa convergir els models, sí? Però no ens movem nosaltres, sinó que es mouen ells, canvien ells. Sí? Un primer element d'això, el canvi és possible. Sí? Encara que amb circumstàncies dures, però el canvi és possible. Una altra dada, que la teniu a dalt en el requadre taronja, és que les dones, malgrat tinguem cotxe, o sigui, tenim disponibilitat de conduir cotxe perquè tenim carnet de conduir i tenim automòbil, utilitzem més el transport públic i l'anar a peu. Sí? Per tant, és una qüestió més enllà de la disponibilitat de. I un altre element important que sorgeix de les enquestes i que abans no havíem visualitzat mai ni quantificat mai, és el tema de les immobilitats. És molt, molt important. Aquelles persones que en les enquestes ens diuen jo no surto de casa. Per l'enquesta de mobilitat aquesta resposta és inútil, perquè si no surts de casa no et puc quantificar, perquè no puc saber en quin transport vas i en quins motius genera el teu desplaçament. Però per temes d'inclusió i exclusió és una aproximació a exclusions socials. Sí? Sortir de casa és un element d'inclusió social perquè sortim a fer coses amb els altres, sí? Siguin laborals, siguin personals, siguin de cura. Per tant, no sortir de casa és un element, pot ser un element que ens indiqui nivells d'exclusió social. I aquí, diferenciat per gènere, veiem entre 2004 i 2014, sempre les dones tenen un índex d'immobilitat més gran que els homes. Si això després ho creuem, que hi és la dada per edat, veiem que són les dones grans aquelles que no surten tant de casa. Per tant, alerta, no, en aquest col·lectiu. Aquesta dada només és una alerta en aquest col·lectiu. Si després ho creuem per residència, sabríem on estan ubicades aquest col·lectiu que ens diu que no surt de casa. Aquestes dades totes les coneixeu, sí? Perquè s'han dit i repetit, i a més són dades estructurals, és a dir, a tots els llocs del món que tenen enquestes de mobilitat, les dones utilitzen menys el cotxe privat, malgrat la ciutat no inviti a no utilitzar el transport privat. Sí? És a dir, en una ciutat com Los Angeles, Estats Units, creada exclusivament per utilitzar aquest mitjà de transport, en aquella ciutat les dones utilitzen menys el transport privat. Sí? Per tant, és una dada estructural. Per tant, a partir d'aquí, no, podem dir que tenim dos models de mobilitat quotidiana. Tenim dos models de mobilitat quotidiana. Sí? Com interpretem? I ara és aquí on m'interessa més aquesta xerrada. Com interpretem això? Perquè fins ara no? Ho sabem. La majoria de vosaltres ho sabeu, això. Primer, la interpretació d'aquestes dades era que nosaltres havíem de conquerir, les dones, havíem de conquerir el transport privat. Aquest era el discurs hegemònic davant d'aquestes diferències d'ús del transport. Sí? El transport privat, l'automòbil, era un factor de llibertat individual i, per tant, les dones havíem de conquerir aquest espai de llibertat individual. Llavors, davant d'aquestes dades, el que se'ns proposava, i se'ns proposava des de l'acadèmia fins a la gestió de la ciutat, era que ocupéssim, sí, també els espais del transport privat. Sí? Doncs, si no sou prou presents en l'utilització del transport privat, feu-se presents en l'utilització del transport privat. Per què? Perquè era l'àmbit de llibertat individual i de poder. El poder s'expressava en aquesta interpretació des del cotxe privat. Qui té cotxe és el que té el poder. Qui té cotxe a la família és el que té el poder. Sí? No, aquesta interpretació encara s'utilitza, encara s'utilitza ara en molts àmbits, fins i tot l'acadèmic, que és d'on jo vinc, no? I aquesta interpretació no qüestiona per res, de cap manera, per què necessitem tenir cotxe. No? Per què necessitem tenir cotxe? I aquesta necessitat, o aquesta pregunta de per què necessitem tenir cotxe, és perquè hem de connectar, sí o sí, els desplaçaments, la mobilitat, l'ús dels mitjans de transport, amb el model urbà. Necessitem tenir cotxe amb certs models urbans i aquesta relació cotxe-poder o cotxe-llibertat individual no té en compte que el subjecte d'anàlisi, el subjecte, per tant, la persona que té capacitat d'acció no és el cotxe, sinó el jo, la persona que té capacitat d'acció. Per tant, el primer que vam haver de fer va ser connectar aquesta distribució modal, els que sou del RAM manteneu perfectament quan dic això, que és l'ús dels mitjans de transport d'una col·lectivitat concreta, d'una ciutat concreta, amb els models de mobilitat, amb els models urbans. Sí? Hi ha models urbans que ens aboquen a l'ús d'un mitjà de transport, hi ha models urbans que ens aboquen a l'ús d'un altre mitjà de transport. I també pensar que és jo decideixo utilitzar un mitjà de transport per fer qualsevol cosa en la meva vida quotidiana, és el que decideix el mitjà de transport. Per tant, no ubiquem l'anàlisi en el mitjà de transport, com ho havíem fet abans, en el cotxe concretament, com havíem fet abans, sinó en el model de mobilitat, en el model de ciutat, en el model urbà i en el col·lectiu que utilitza aquest mitjà de transport. Sí? He dit, jo decideixo, perquè ho he dit, amb un pla individual, ja dic en el col·lectiu que, perquè ho estic plantejant en un col·lectiu, en un nivell més col·lectiu. Per tant, la llibertat i el poder que se li atribueixen en aquest mitjà de transport ens l'hem d'atribuir a nosaltres mateixes. Sí? No en el mitjà de transport, a nosaltres mateixes. A nosaltres com a persones individuals i a nosaltres com a persones de col·lectius diferents. Sí? Per tant, sí, depèn de quina ciutat construïm. Sí? Depèn de la ciutat que construïm. Això és el que condiciona el mitjà de transport que utilitzem. Aquí he posat un munt d'imatges diferents i cada imatge aboca a un model de ciutat que està directament relacionat en algun mitjà de transport. Aquesta imatge que teniu en pantalla és de París, quan l'Anne Hidalgo proposa per la ciutat de París la ciutat dels 10 minuts, no? Que no és una idea seva, que és una idea d'alguna ciutat, me sembla que d'una ciutat danesa, que diu, no ens plantegem la ciutat des de l'espai, des d'unitats espaials, sinó des d'unitats temporals. Perquè la ciutat no la vivim amb unitats espaials, no la vivim, la vivim amb unitats temporals. Sí? Si jo us pregunto quan heu tardat per arribar aquí, ho sabreu de seguida, sí? M'ho direu de seguida. Si us pregunto a quina distància exactament està el lloc que avui heu sortit de casa fins aquí? Hauríem de mirar Google, no? I dir, espera un moment, que ara t'ho diré perquè no ho sé. Sí? Si nosaltres vivim la ciutat amb unitats temporals, per què la planifiquem i la gestionem amb unitats espaials? Per què? Sí? Aquí, no? Hi ha dos temes que no ens concorden. I aquí, i en aquestes diferents unitats, sí, crec que hi ha un dels elements distorsionadors entre la ciutat i la vida quotidiana. Sí? Perquè la vida quotidiana és temps i la ciutat ens empenyem a visualitzar-la com una unitat espaial. I si la ciutat l'hem d'interpretar, gestionar i planificar també amb unitats de temps, vol dir que hem d'entendre perfectament què és la mobilitat, els mitjans de transport, la velocitat dintre la ciutat. Perquè el temps a la ciutat s'expressa des dels desplaçaments i la velocitat d'aquests desplaçaments. Sí? Tot això que us acabo d'explicar, a més, ara, jo crec que és encara molt més important perquè estem en aquest moment de canvi de paradigma. No? La sostenibilitat, sí, ens aboca en aquest pensament que us acabo d'expressar. Si aquest pensament que us acabo d'expressar era un pensament marginal, he començat per aquí, era un pensament marginal, sí? Ara no pot ser un pensament marginal, no ho pot ser perquè està en el centre del nou paradigma del segle XXI, que és la sostenibilitat. Sí? Per tant, això, sí, impregna de centralitat en aquesta línia de pensament. Què vol dir sostenibilitat? Vol dir mitjans de transport, això ho sabem, hi ha mitjans de transport més o menys contaminants, hi ha mitjans de transport més o menys inclusius o més o menys excloients, sí? Perquè això també és un dels eixos de la sostenibilitat, no només el canvi climàtic, sinó també com d'inclusius ens sentim dintre de la nostra ciutat, i això també és un terme de sostenibilitat, i això està directament relacionat amb els mitjans de transport de les nostres ciutats. No? Aquí hi ha una línia d'investigació que va aparèixer cap als 2000, no? que estava directament relacionada amb aquell concepte d'accessibilitat. I podem arribar? Qui pot arribar? Sí? A les 3 de la nit? Sí? O a les 5 de la matinada, qui pot arribar on? Sí? Aquesta pregunta és una pregunta que enllaça directament la ciutat, els mitjans de transport i les persones que utilitzen aquests mitjans de transport. I això en diem accessibilitat, que és un terme importantíssim en el tractament de la mobilitat i el gènere. Tanmateix, aquest pensament de la sostenibilitat és un pensament col·lectiu. La sostenibilitat s'expressa en el col·lectiu, s'expressa en la ciutat. I últimament emergeix una altra línia de pensament que s'assuma a aquesta, no l'exclou, sinó que s'assuma a aquesta altra, que és el tema de salut pública. Molt potent en aquest moment, sí? Molt mediàtic en aquest moment, i està molt bé, sí? Que ens diu, no només anar en transport públic i a peu és sostenible, no només, sí? És que també és més saludable. Sí? I aquest element de salut pública s'expressa en un nivell individual. La salut, sí que hi ha una salut general, no? Però la salut general és la suma de les saluts individuals de cada un de nosaltres. Sí? Nosaltres tenim més o menys salut, cada un de nosaltres. Sí? no la ciutat. Sí? Hi ha ciutats més saludables, per això és una metàfora. No? Sí? Perquè les ciutats més saludables significa que les ciutadanes que hi vivim i els ciutadans que hi viuen, sí, tenen més salut. I a mi m'interessa ressaltar aquest tema d'individual perquè el canvi de paradigma que requereix la ciutat moltes vegades no es pot expressar si la línia argumental és una línia molt col·lectiva. Els humans no canviem perquè la col·lectivitat millori. No. Sí? Els hàbits individuals que tot això requereix podrien ser més intensos o podrien ser més efectius, i això és una hipòtesi, que cada un de vosaltres pot pensar, si ho expressem des de la pròpia salut, o la salut dels nostres fills, o la salut de la gent del nostre entorn. Sí? I m'interessa que entenguem que sostenibilitat i salut són dos mirades, dos línies de pensament, una més col·lectiva i una més individual, que convergeixen en els models de mobilitat. I convergeixen en els models de mobilitat que utilitzem des de fa molts anys les dones. I això, i aquesta convergència cap a un model de mobilitat on el transport públic i el transport actiu són més importants, són molt més importants, perquè són més sostenibles i perquè ens contaminen menys, són aquells mitjans de transport que nosaltres, les dones, hem utilitzat des de sempre. Per tant, això col·loca el nostre saber intuïtiu, el nostre saber quotidià, el nostre saber discursiu en el centre del debat. I això és, no? Recordeu, jo he començat dient, jo vaig començar des dels marges i ara em col·loco en el centre del debat. Us col·loco en el centre del debat. Sí? Per tant, la mobilitat i el gènere, i he titulat així aquesta xerrada, és més del que sembla. És molt més del que sembla. No només és unes dades d'una enquesta en la qual podem observar com de diferents som uns i altres en encarar els diferents mitjans de transport que utilitzem, sinó que el nostre coneixement com a dones, sí, ha d'estar en el centre del debat. I nosaltres, sí, en sabem prou per estar en el centre del debat. Perquè som les que l'utilitzem, històricament. Sí? Són les que caminem, majoritàriament. Són les que utilitzem l'autobús, majoritàriament. Per tant, i acabo aquí. Ser-hi en el pensament, en generar noves idees i nou pensament. Però sense idees i sense pensament no avancem. Molta gent creu que avancem a partir dels diners. Fals. Avancem a partir de noves idees. Sense noves idees no hi ha res, no hi ha cap avenç. Amb l'anàlisi, amb la gestió i amb la planificació. Per tant, és molt preocupant que els àmbits que gestionen i planifiquen només siguem, no ho sé, el 10%, el 15%. Sí? Perquè es decideix moltes coses molt importants per la nostra vida quotidiana i per la vida de la nostra ciutat i pel futur de la nostra ciutat. Sí? No només per nosaltres, sí? Sinó que nosaltres com agents transformadors per la ciutat del futur. Crec que fins aquí, perquè he dit bastantes coses.